L'Ofici de Educar a Catalunya Ràdio.
L'Hospital de les Joguines és un projecte que neix de la necessitat d'arreglar les coses trencades que teníem a casa i de portar un granet de sorra en aquesta societat, arreglant i reduint residus. I al mateix temps em vaig donar compte que amb el mateix nom de l'Hospital de les Joguines hi era un... En ell mateix era un projecte que abocava a l'atendre les coses, a tenir cura de tot allò que ens envolta, sobretot fa èmfasi en els més petits a través de la joguina. I amb el temps he vist que ja no tant els més petits, sinó el petit que tots portem a dintre. El nen que vam ser, a través de la joguina, el curem, el cuidem i l'atenem quan portem una joguina antiga a l'hospital a restaurar o a reparar.
Benvinguts a l'Ofici d'Educar. Hem començat amb la Noemí Batllori, de l'Hospital de Joguines. Llegim el llibre Ni princeses ni pirates, de la Núria Solsona. La societat que ens envolta predetermina que les nenes, de ben petites, han de jugar nines i dedicar-se a cuidar-les, mentre que els nens han d'aprendre a ser superherois i els ha d'agradar la velocitat. El poder de la publicitat i els estereotips de la societat són tan grans, diu l'autora, que les famílies que treballen la coeducació contínuament han d'explicar que no hi ha colors, ni joguines, ni comportaments propis de nens o nenes, i que és a través del joc que nens i nenes se situen en la posició adulta, en el lloc de la mare i del pare, i assagen les seves capacitats i la seva relació amb el món. Comencem un especial Reis d'Orient, coeducatius i sostenibles, amb jocs, joguines, llibres i tecnologia. I per parlar-ne ens acompanyen a l'Ofici d'Educar.
Imma Marín, fundadora i presidenta de Marimba, especialista en jocs, joguines i formació a través de ludificació, i és autora de Jugamos? Jaume Centelles, mestre, especialista en literatura infantil i juvenil i creador de la pàgina Invitació a la lectura i del concurs dels llibres per somiar. Paula Ramos, educadora de la cooperativa Espai Ambiental i responsable de la campanya La vida del joc i de les joguines. I Elisabet Portabella, psicòloga, psicopedagoga i terapeuta familiar, que forma part del Mobile Free Life. I sentirem també la Noemí Batllori, de l'Hospital de les Joguines i una de les responsables de la botiga online Juguem i Juguem.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
No només hem de donar valor al que l'infant aprèn a través del joc, sinó al que és a través del joc. Verònica Anton.
Avui a l'Ofici d'Educar, aquest especial per assessorar reis i famílies amb jocs, joguines, llibres, tecnologia. Jaume, Imma, Elisabet i Paula, benvingut, benvingudes. Comencem per la Paula. La Paula Ramos és educadora de la cooperativa Espai Ambiental i responsable de la campanya La vida del joc i de les joguines. La joguina estrella de la infància de la Paula és un peluix d'un Sant Bernat de quan tenia 5 anys, perquè sempre li havien agradat molt els gossos, era molt juganera, i ara també hi compra jocs de taula de segona mà. Aquest any la Covid, com amb tot, ha obligat a reformular la campanya La vida del joc i de les joguines, en què s'han hagut de fer tallers virtuals i una guia de consum responsable amb infants de Sabadell, i s'ha enviat el manifest de la campanya en format pòster a les escoles. El punt de partida és, quan comprem una joguina, tenim consciència de la vida de la joguina i que pot acabar sent un residu. Paula Ramos, tenim aquesta consciència?
No hi pensem gens, com a moltes altres coses, però en el cas de les joguines, bueno, com normalment acompanya sempre molta il·lusió, no pensem ni en les conseqüències de produir-les ni del després.
Amb quins criteris, Paula, hem de triar joguines i assessorar els reis perquè triïn joguines? Quins criteris hem de seguir? A veure.
Mira, jo crec que un dels principals hauria de ser la proximitat. Aquí, molt a prop, tenim un munt de projectes, d'entitats, d'empreses que produeixen joguines i jocs de taula i que, per tant, ens permeten estalviar-nos tot el procés de transportar les joguines fins aquí, i ens garanteixen que, per exemple, les persones que les han fabricat en unes condicions dignes. Hauríem de mirar també quins valors transmeten aquestes joguines als infants. Ja heu parlat del tema de la coeducació, no? Però, ostres, que també transmetin un respecte cap als altres, cap al planeta... I hauríem de mirar quins materials s'han utilitzat per fabricar-los, perquè, per exemple, el plàstic, que és el material estrella, ja sabem tots que té moltes conseqüències, no? Però, a més, en el cas de les joguines, és molt difícil de reciclar i, per tant, se'n va directament o a un abocador o a una incineradora.
Una de les coses que ens podem preguntar és on trobarem joguines que siguin més sostenibles? I una altra pregunta que ens podem fer és... sovint són una mica més cares, no?
Sí, acostumen a ser una mica més cares, però perquè ens hem acostumat a que els objectes que consumim són molt més baratos del que realment són, perquè el preu que tenen no engloben aquestes conseqüències que dèiem de l'abans quan es produeixen i del després quan es gestionen com a residu. Per tant, en veritat, el preu més econòmic de les altres joguines és algo simbòlic, perquè hi ha moltes coses que no paguem. I a més, tenen l'altra que acostumen a ser les joguines sostenibles, joguines de millor qualitat i que, per tant, ens duraran molt més. Per tant, són més cares, sí, contestat molt senzillament, no? Però si mires més enllà, en veritat, no són més cares. I per trobar-les, ostres, per sort cada cop hi ha més projectes i com deia, aquí a prop estan sortint doncs, diferents empreses i entitats que estan fabricant joguines d'una manera molt sostenible.
Propostes que ens feu, Paula. Per exemple, que creem les nostres pròpies joguines. Posa'ns un exemple, a veure.
Bueno, això és una cosa que han fet tots els infants i durant tota la vida i que abans es feia moltíssim, que transformàvem qualsevol cosa en joguina i avui en dia tenim el nostre abast, els infants tenen al seu abast un munt de residus, d'objectes que no utilitzem i que poden utilitzar per fer servir com a joguina o per construir joguines noves.
Regals amb zero residus, dieu vosaltres. I la natura com una aliada per fer aquest consum responsable. Més propostes que ens feu. Per exemple, el lloguer de joguines. Com funciona això del lloguer de joguines?
Mira, això és un projecte que, bueno, tampoc té molts seguidors, però realment és molt interessant, especialment pels infants petits. Tu fas un lloguer d'una joguina durant un temps determinat, un, dos o tres mesos, i després finalment el pots comprar o tornar-la, com un lloguer normal. I això ens permet, per exemple, amb infants petits que les seves necessitats educatives i de les joguines van canviant molt ràpidament, que no haguem d'acumular aquest gran volum de joguines que potser s'utilitzen un o dos mesos.
Més opcions. L'intercanvi de joguines. Fa 6 anys que es fa i han participat 20 centres i el Renova Joguines el 2019 es van recollir 1.300 joguines i se'n van intercanviar 950. Paula, on es pot fer aquest intercanvi de joguines?
Mira, l'intercanvi en el cas de Barcelona, per exemple, hi ha el projecte, com deies, del Renova la teva joguina, que té participants, centres participants gairebé a tota la ciutat. Des del Casal Infantil Sagrada Família, al centre de la platja... I és molt interessant perquè el que permet és allargar la vida de les joguines, no? Que la joguina, quan jo ja no la vull, un altre infant la pugui utilitzar perquè continuen sent totalment utilitzables.
Com podem allargar la vida de les joguines? Ara t'ho deies.
Mira, bueno, ja doncs, les podem intercanviar perquè tot i que nosaltres no les utilitzem, les puguin utilitzar alguns altres, les podem regalar, les podem reparar, que parlava de l'Hospital de les Joguines, i com la premissa seria cuidar-les, cuidar els objectes, cuidar les joguines per allargar la seva vida i que, per tant, bueno, doncs, per exemple, amb els infants, ostres, en comptes de deixar-la enmig del pati del passadís, que és molt fàcil trepitjar-la, doncs recollir-la, que això ens assegurarà que duri molt més.
I una cosa important que dieu és canviar el xip, fins i tot amb els propis infants. És a dir, incorporar les joguines de segona mà com una opció, més com una opció de consciència, no com una opció de gent pobra, i per tant dignificar així les joguines i les persones sense recursos.
Sí, creiem que és molt important, perquè durant molts anys, això passa també amb la roba, per exemple, però amb les joguines especialment, quan ja no les volíem, bueno, són joguines per donar, no?, pels nens pobres que no poden accedir a altres tipus de joguina. Les joguines de segona mà estan en perfecte estat en la gran majoria de casos i els infants amb menys recursos necessiten joguines dignes, siguin de primera mà i de segona mà. I si no acostem als infants les joguines de segona mà com un objecte normal i valuós en si, més enllà de les persones que l'hagin utilitzat abans, mai aconseguirem, bueno, un consum responsable, que és realment el que necessita el nostre planeta.
Dius, Paula, que també és molt important explicar als nens com es fabriquen les joguines i què passa amb les joguines quan van a les escombraries, és a dir, fer-los partícips del consum responsable.
Sí, donar-los la informació necessària del que el seu consum produeix. Els infants des de sempre han estat un grup social relegat a les coses que opinem i decidim els adults i són una agent de canvi, de decisió vàlid i amb unes possibilitats infinites. Haurien de tenir la informació suficient per poder decidir quin consum volen fer.
Diu la Paula, ells també són agents de canvi i ens poden ensenyar moltes coses. És el seu planeta donar-los responsabilitat. Avui a l'Ofici d'Educar, Especial Reis, a Catalunya Ràdio, en temps de suplement.
M'agraden molt els jocs de taula.
Triar una joguina per oferir-la a un infant és un acte d'amor carregat de possibilitats d'aprenentatge i creixement. Imma Marín.
I més criteris avui a l'Ofici d'Educar. Ara per triar tecnologia, l'Elisabet Portavella és psicòloga, psicopedagoga i terapeuta familiar. El regal més especial que l'Elisabet va rebre va ser una bicicleta sorpresa que li van portar els Reis. I més endavant una Game Boy de color. I la primera pantalla va ser un PC IBM molt gros amb el qual va començar a jugar els primers jocs d'ordinador, però era el PC de tots. Quedi clar, l'Elisabet forma part del Mobile Free Life, on llegim dades com aquesta. El 70% dels adolescents admet amagar part de la seva activitat online. El 50% afirmen haver publicat alguna cosa a les xarxes de la qual se n'han penedit, i el 33% afirmen que tenen més sensació d'acceptació online que en la vida real. La tecnologia està clar que és per tot arreu, i reconeix l'Elisabet Portavella que les pantalles sí, ens han ajudat durant la pandèmia, no és un no a la tecnologia, entreté, ajuda a la conciliació, però atenció, s'ha d'intentar minimitzar riscos, posar límits i fer-ne un bon ús. Elisabet Portavella, aquest ús excessiu de la tecnologia, què hem fet? Com que és temporal, no ens hem de preocupar o sí pot tenir repercussions?
Hola, bon dia. Sí, pot tenir repercussions, les té i les tindrà. No? L'ús excessiu fa mesos que dura, no sabem quan durarà, si ha vingut per quedar-se, i hem d'aprendre, no?, a lidiar amb això. I està clar que a cada edat tindrà unes conseqüències, no? Des dels més petits fins als més grans, la falta de contacte físic, la falta d'abraçades, de petons, l'aïllament, no?, que fa que ens faciliten moltes coses, però també ens aïlla, no? I això tindrà conseqüències en les relacions amb les persones.
De fet, Elisabet, sabem que hi ha joves que s'han tancat a l'habitació i no volen sortir perquè ho tenen tot a l'habitació. Paper dels límits en aquesta relació sana amb la tecnologia.
Els límits són claus, no?, per poder establir una relació amb la tecnologia, i com a pares, com a famílies, hem d'ajudar, no?, els infants amb aquests límits d'hores, d'ús i d'accés als continguts per guiar-los en aquest ús de la tecnologia.
Una de les coses que tu dius és intentar no fomentar-la, no prohibir, sinó no oferir-la. A veure, què vol dir això?
Exacte, no? Intentarem no fomentar, no exposar als infants a la tecnologia, però tampoc sense prohibir, no? Si hi ha una demanda per part seva, doncs podem ensenyar per què serveix, quina funció té, amb una funció educativa a darrere, no? Sobretot amb això, que quedi clar que podem dir ara no toca, no? I sentir-nos segurs com a famílies de posar aquest límit.
Tu ens proposes diferenciar entre regalar, per exemple, un dispositiu o un joc. I pel que fa al dispositiu, dius que ha de ser de la família, no de l'infant, perquè llavors ja se'n perd el control, i que més el regal ha de venir ja amb les normes d'ús, que els hi podem
Exacte,
afegir,
sí.
No?
Sí, si els Reis decideixen, no?, i comprar, introduir un dispositiu a la família, seria ideal que fos de tots, perquè així la família en té control, i sobretot que vingui ja amb un decàleg, no?, podríem fer de normes d'ús generals, no?, amb quines hores es pot fer servir, a on s'ha de fer servir, què he de fer si em vull descarregar alguna aplicació nova, no?, i fins i tot, doncs, saber que vindrà amb un software de control, que els pares sabran a què es connecten, quantes hores el fan servir, i aquestes normes, fins i tot incorporar, doncs, les conseqüències de si no es compleixen, no?, aquestes normes.
I aquest control de l'aplicació que ens deies tu ara, que es pot fer a través d'un software, l'hem d'acompanyar d'un control més qualitatiu del tutor. A veure, què vol dir això?
Sí, per nosaltres és bàsic, no? Hi ha la part quantitativa, no?, que és aquesta part de temps i de ús d'aplicacions, però la part qualitativa és la que canvia, no?, la que et dona aquest com a pare, no?, a la diferència, marca la diferència, el control qualitatiu. És seure amb el teu fill, saber a què juga, què fa, com es relaciona amb el joc, no?, si es frustra, si no es frustra, si es connecta amb els altres, quin vocabulari fan servir, poder seure i parlar, no?, del que ha passat. Aquesta és la part qualitativa que dona un valor al seguiment que tu i el control que fas com a pare.
A quina edat, Elisabet, han d'entrar les màquines, la tecnologia, la vida d'una criatura?
Aquesta és la gran pregunta, no? Nosaltres des de Mobile Free Life estem molt d'acord amb la campanya de 0-3 pantalles res. Després, a partir dels 3-4 anys, ja hi ha una voluntat de l'infant, no? D'ensenya'm, mostra'm, i si hi ha una demanda, doncs que sigui molt pautat com nosaltres els acompanyem, i sempre iniciar amb una funció educativa, no? No darrere. I després a la primària ja hi ha tot aquest entrenament i ensenyament amb la competència digital també des de l'escola, no? Que ha d'anar de la mà amb una funció educativa darrere.
A veure, Elisabet, aquests dies pot ser que ens toqui haver de triar un joc pels nostres fills. Què hem de tenir en compte a l'hora de fer-ho?
El fabricant, no, ens pot posar l'edat recomanada, no, que per aquell joc, però hem d'anar més enllà, no? Quins valors està ensenyant aquest joc, no, al meu fill? Què vull transmetre-li jo amb aquest joc? Perquè quin és l'objectiu del joc? Hi ha molts jocs d'estratègia, no? Per exemple, com el Fortnite. Però, ostres, si llegeixo de què va, l'objectiu és sobreviure jo matant els altres, no? Quin valor li transmeto al meu fill, no? I llavors aquest més enllà aniria per aquí.
Clar, el problema és que moltes vegades els pares, mares i els reis anem una mica perduts, no? Llavors, recursos que hi ha per assessorar-nos, per prendre aquestes decisions.
Sí, realment a internet la informació no està localitzada en una pàgina web, no? Podem trobar opinions de cada joc, però per exemple hi ha a Custodio, que és un software de control parental, té un blog amb notícies molt interessants, amb consells per pares i famílies, i fins i tot hi ha algunes aplicacions, com per exemple Instagram, que creen guies per a pares, guies d'ús, no? Hi ha la pàgina web de Wellbeing Instagram, té una plantilla amb un tutorial i una guia per famílies, on t'explica com ensenyar als teus fills, no?, a fer un bon ús de penjar una fotografia, com veure els comentaris, com controlar, com poder bloquejar, com saber si un comentari m'està fent mal o no. Llavors, com a pares, doncs, mirar si les aplicacions que volem descarregar-nos pels nostres fills tenen aquest servei i ens assessoren.
En una d'aquestes pàgines que li he fet un cop d'ull a Custodio hi ha articles molt interessants. Per exemple, què li passa al cervell del teu fill a les xarxes socials amb el tema dels likes, no? I diu que és similar al plaer que s'obté quan es guanyen diners, això dels likes. Molt interessants aquests articles. Més coses que ens diu l'Elisabet. Que ens fem la següent reflexió. Quina funció té que un nen es descarregui un trencaclosques o un piano virtual?
Exacte, no? A vegades hi ha aplicacions que dius... quin sentit té? Parem-nos a pensar, no? Quin és l'objectiu que hi ha darrere de que es descarregui aquesta aplicació quan realment manipulant, no? Fent un trencaclosques real, l'aprenentatge és exponencial, i, o fins i tot, no? Tocar un piano realment, o fer una construcció, no s'activen cerebralment els mateixos processos neuronals fent-ho a la vida real que a través d'una tauleta. Llavors, això hem de tenir-ho clar.
Parlàvem prèviament tu i jo, Elisabet, sobre aquesta relació que tenim amb les màquines, no? Quines són les conseqüències de donar, a vegades, no, més valor a les màquines que a les persones, no? que ens hi trobem, no? I que costa sobretot a les criatures, no?
Sí, costa molt. I actualment nosaltres creiem que aquesta part de tant ús de màquines ens deshumanitza, no? Fixeu-vos que ara que parlem tant de les bombolles, fins i tot dintre de la nostra pròpia bombolla, ens aïllem moltes vegades. Cadascú utilitza el seu dispositiu, un mira la televisió, l'altre la tauleta, l'altre el mòbil... No compartim, no ens mirem tant. Llavors, cadascú és com si estigués dintre el seu món virtual, no? Llavors, aquesta relació amb les màquines alerta perquè pot tenir conseqüències.
Avui, en aquest Ofici d'Educar, fem un especial Reis en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
M'agrada aprendre jugant.
Hem de canviar la percepció que els reis només han de portar joguines noves. Jennifer Coronado.
I els Reis també porten llibres i també porten, m'ha passat un paperet al Jaume, préstec de jocs de taula a les biblioteques, sí. M'ho explicaràs. Jaume és el nostre especialista en literatura infantil i juvenil. Diu el Jaume que de joguines de la infància recorda sobretot un fuerte. Que li van portar els Reis amb indis, soldadets i poca cosa més, perquè diu que eren temps magres i que es feien el material per jugar amb el que tenien, com per exemple les soles de les sabates, que sobretot jugaven al carrer i que recorden molt especialment el llibre de Miguel Strogoff i d'altres de Jules Verne. Jaume, després explicaràs això de les biblioteques. Sí. Què funciona perquè els infants estimin els llibres?
Funciona, mira, el mateix que ha dit la companya que ha parlat fa una estona, l'Elisabet, això que m'ha agradat molt, m'ho he apuntat aquí, això de la part qualitativa, de seure i parlar, això és de fet, un llibre, a les primeres edats, parlem de 0 a 8 anys, els pares encara, jo parlo amb ells, i encara ho consideren com una joguina. Per tant, crec que estem parlant del mateix, no? Un llibre és una joguina, després ja quan es fan més grans és diferent. Però aquesta part afectiva és fonamental. És fonamental que el pare segueixi el que llegeix la criatura, que sàpiga que està llegint, que s'assegui amb ell a llegir i que jugui i que trobin un momentet cada dia, 10-15 minutets per llegir i que es facin moltes preguntes i que parlin, sobretot que parlin del què t'ha agradat, què no t'ha agradat, com haguessis actuat tu, etc. I avui voldria parlar sobretot de com lliguem aquests dos mons, lectura i joc, que això el gran Rodari sempre deia que havien d'anar junts, i voldria explicar alguns jocs que fem o que hem fet a l'escola a partir de lectures determinades.
Vinga.
Perquè tot això té a veure amb els Reis i amb materials, com ha dit la companya, que tu mateix et pots fabricar.
Jocs que proposes,
sí, vinga. Sí, per exemple, han de ser jocs que els nens coneguin les normes. Poden ser jocs de taula, per exemple, el Memory. Això tots els nens saben jugar al Memory. Un dels jocs que fèiem nosaltres era, o que fem nosaltres és agafar, per exemple, d'aquest llibre dels monstres domèstics, agafar les figuretes, li fas una fotocòpia o els dibuixes i jugues. Qui alça dues cartes o dues fitxes iguals, li toca llegir la plana del llibre. I així, mica a mica, tastem, juguem uns quants monstres i si t'agrada, pam. O també juguem amb jocs basats amb el cinquet, amb aquest qui com aquí, juguem basat amb el cinquet. O a partir del conegut joc del dòmino, que tot això ho saben jugar. Ara, també pots fallar. Jo recordo una vegada que em vaig passar hores i hores preparant un joc pel llibre del Regne del Kensuke, que era el joc... No, aquest no, perdona.
Aquests... És que té la taula plena de jocs, sí. I sobres i bossetes, i hauríeu de veure aquest. El que ens ha portat avui el Jaume Centelles.
Si volia explicar les mitologies, jo vaig preparar un joc que era basat en les famílies. Escolta, fantàstic, ens vam posar allà a jugar, pim-pam, i com se juga a les famílies? I els nens de segle mitjà no havien jugat mai al joc de les famílies, saps? I penses, oh, que curiós, jocs tradicionals que no sabien les normes. Clar, si no saps les normes ja no val la pena dedicar una hora a explicar com es juga, perquè l'objectiu en aquest cas era un altre.
A mi em va agradar, sí, també el joc de les portades, que em va dir.
Aquest es juga quan baixes a la biblioteca amb tot el grup o mig grup. A cada cadira hi ha un llibre i aleshores el nen li deixes 10-15 minuts que se'l miri, diferents, llibres diferents, i aleshores es juga com un dòmino. Un posa una portada i explica el seu llibre. I a partir d'aquí els altres busquen si tenen una fitxa portada que casi o que encaixi amb aquesta, que sigui el mateix personatge, que sigui el mateix tema, que sigui, no s'hi val dir, és quadrat. Perquè això és com el del Pop i el... Animal de companyia, això no s'hi val. També van molt bé muntar-te o inventar-te les oques. N'he portat algunes, el joc de l'oca, i vas avançant i vas tirant i tu mateix et pots fer les preguntes. O buscar jocs que els nens coneixen de la tele, per exemple, a l'Atrapa'm si pots, que és un programa que veiem els caps de setmana, doncs et fas preguntes. O el Tortell, el Passapalabra, que és un joc també fantàstic per jugar. Vull dir que a través del joc pots entrar fàcilment al món de la lectura. Hi ha milers i milers de jocs que tu pots inventar o que tu pots fer-te manualment, però jo me'ls feia manualment, dibuixo, pinto i acoloreixo i a partir per jugar abans de la lectura, durant la lectura o passada la lectura per recordar el que hem llegit.
I això es pot fer a l'aula i es pot fer a casa, també.
A casa, naturalment, també pots fer-ho.
Amb família.
Amb la família i els germans, i els pares i les mares.
Per tant, atreviu-vos a jugar amb els llibres i els vostres fills.
I tant que sí.
Més coses que ens diu el Jaume. Una dieta variada, una llista valenta de llibres en funció de cada edat i acompanyar-los en la lectura. Com és la lectura guiada?
La lectura guiada és un procés que, en aquest cas, seria a partir dels 8 anys. Abans és lectura compartida i la lectura ja és de 8 a, posem-li, a 11 anys. Aquesta lectura guiada és que el nen llegeix, però tu estàs al seu costat i li fas preguntes. És com si ara tu i jo sortíssim aquí al carrer, per exemple, i féssim lectura del carrer. I tu diguessis, mira, Jaume, això és l'avinguda, com es diu, Diagonal, no? Uh-huh. Estem aquí a l'avinguda Diagonal. Jo et faria preguntes. I per què es diu Diagonal i no es diu Carrer Ample? Ah, i què és una Diagonal? I quin concepte hi ha darrere d'aquest... Oh, i aquí hi ha la plaça Francesc Macià. Què era aquest senyor Francesc Macià? Era un músic, Francesc Macià? Era un pintor? Era, saps? Fer-li preguntes i buscar les respostes, que avui en dia ho tenim superfàcil, perquè tu poses la mà a la butxaca, treus el teu smartphone o l'iPad o el que tinguis, i allà tens tota l'enciclopèdia mundial per trobar respostes que et portaran a noves preguntes, que et portaran a noves respostes i que et portaran a nous coneixements.
I això és infinit.
Això no s'acaba
saber
mai.
Quin llibre agradarà als nostres fills no és fàcil, no hi ha cap fórmula màgica, però dius tu que d'alguna manera hem de tenir en compte com és cada criatura. Trobareu una guia de llibres recomanats pel Jaume a la pàgina del programa que ens va fer aquests dies, que podeu buscar llibres sobre emocions, llibres sobre el coronavirus. Una de les coses que ens va molt bé és escoltar el que tu n'hi dius als prescriptors.
Sí. Sí, bueno, primer el pare i la mare també està bé que sàpiga què li agrada al seu fill. O també està atent al que diuen els prescriptors o què segueixen els amics del seu fill, quins són els temes. O si a ell li agrada el futbol, com podria ser el cas d'un telèfon, li regales la biografia d'un futbolista que expliqui la seva vida i com tal, o d'un músic del seu grup preferit, saber què li interessa, i a partir dels seus interessos entres molt més fàcil. Això, qui ho sap molt bé, són els prescriptors que tu dius, que són la mestra o el mestre.
A mi em sona això metges, prescriptors.
Sí, la recepta.
recepta lectora. La recepta.
El meu fill calça un 24, quin llibre li pot agradar? No va així.
No, home, podria ser que en un futur els pediatres fessin receptes lectores.
Ja qui ho fa, ja.
Sí?
En algunes consultes mèdiques recomanen que els nens llegeixin, o que vagin a la biblioteca. Sí. Bé, ara ja m'he perdut, m'has fet riure, sí. M'he perdut. Els prescriptors són, mira, les mestres o els mestres dels vostres fills. Si teniu a prop una biblioteca, allà us podran donar consells. I si teniu una llibreria, i és que ja ho peta, segur que la llibretera o el llibreter que passa per les seves mans tot el material bo, us dirà quins són els bons i quins són els que no aporten gran cosa. Perquè de llibres n'hi ha tantíssims que ni els prescriptors són capaços de seguir els 80.000 llibres que es publiquen cada any o més aquí a Catalunya.
Avui, a l'Ofici d'Educar, assessorem reis i famílies, en aquest especial Reis, a Catalunya Ràdio, en temps de suplement.
Sense la màgia no puc viure.
Quina gran responsabilitat que tenim com a societat en no permetre que la màgia de Nadal sigui vehiculada per la materialitat dels regals. Lara Terrades.
Abans de parlar de les joguines, us voldríem parlar del joc, que és una necessitat vital, com menjar o dormir. Els infants poden jugar sense joguines, però com que les hem de tenir, us volem donar tres premisses a l'hora de triar-les. La primera és que mireu que siguin ells i elles els protagonistes i, sobretot, que tinguin autonomia. Com, per exemple, quan juguen amb una caixa de cartró, que poden fer un castell, un túnel o un camió de bombers. Busqueu joguines que siguin com la caixa de cartró.
En segon lloc, és important respectar els seus interessos, perquè si a la meva amiga li agrada anar en bici, jo no li regalo un curs de meditació. Per tant, evitem coses tan ben intencionades com regalar puzzles als més moguts i cordes d'escalada als més tranquils. I per últim, que les joguines siguin boniques. Tant ells com elles tenen gust per l'estètica. Intentem regalar coses belles, fetes amb el cor, perquè això també formarà part del regal.
Hem escoltat a la Clàudia i la Carmen de Jugar i Jugar, que ens han dit quins són els seus criteris per triar joguines. Ara ens dirà la Imma Marín els seus. La Imma Marín és fundadora i presidenta de Marimba, especialista en jocs i joguines. L'Imma tenia moltes nines, però la joguina que més la fascinava era un mag que feia preguntes i assenyalava la resposta correcta amb un joc d'imants, no era màgia. L'Imma va néixer per Reis, això sempre ho diem, perquè és molt bonic. Això l'ha marcat de per vida i recorda especialment els Juegos Reunidos Hyper, jo també el recordo, feia servir la ruleta com a volant de cotxe i ara que és àvia segueix sent juganera i abans d'anar a dormir ens confessa que fa unes quantes partidetes. Explica la Imma que, ara que dèiem amb el Jaume si els pediatres recomanen llegir, l'Acadèmia Americana de Pediatria recomana als pediatres que receptin a la canalla hores de joc lliure i espontani com a mesura de prevenció de malalties mentals tan greus com la depressió infantil i l'ansietat. Comprovat, el joc ens permet regenerar l'actitud positiva i el sistema immunològic tan necessari ara, no?
Ara més que mai. És un moment, tots els moments d'incertesa doncs, ens provoquen inseguretat, ens provoquen preocupacions, ens costa més dormir i més si hem estat tancats, el nivell d'atenció a la família ha pujat, no? Doncs el joc amb això actua com un alliberador, no? Alliberador d'aquestes tensions, és el moment que pots riure, és el moment que et pots deixar anar, és el moment que si t'equivoques no passa res, només que encara rius més. Per tant, i joc, com diuen els pediatres, no? joc compartit, per suposat, però també joc lliure, no? Joc lliure espontani dels infants, que no és que facin el que vulguin, que té molta més... Que té molta més intríngulis, aquest joc lliure.
Quin és l'intríngulis? A veure, explica'ns-ho.
L'intríngulis és que una banda, el lloc ha de ser un lloc adequat, ni excessivament estimulant, ni poc estimulant. Sempre poso la natura, és el millor espai, és un espai molt estimulant, però no és sobreestimulant. Han d'haver-hi els objectes adequats, no han d'haver-hi masses objectes. La gran quantitat d'objectes fa disminuir les ganes de jugar. Ha d'haver-hi un clima de confiança, un bon ambient, i el nen s'ha de sentir lliure, la nena s'ha de sentir lliure per imaginar i recrear, o sigui, per inventar el món que vol, no per imitar només el dels adults.
Dius, Imma, que el joc ha canviat, que la pandèmia ha canviat el joc. Per exemple, el joc de taula n'ha sortit afavorit.
Molt, molt. Ja hi havia les bases, diguem-ne, no? Ja portàvem uns anys, el Festival Aldau de Barcelona, doncs és una bona mostra. Aquest any s'ha celebrat el 9è aniversari d'aquest festival. Les quantitats de botigues especialitzades en jocs de taula n'és. Ja teníem les bases d'aquesta afició cap als jocs de taula modern, podem dir. Però, clar, la pandèmia, això ha sigut com un sotrac, no?, que ha fet reviure, reconnectar amb aquells jocs que ja coneixíem, com deia el Jaume, que sí, el Memory o el Trivia, o el joc preguntes i respostes, etc. Però també han aparegut molts jocs nous. Tenim la sort de tenir molts bons autors a Catalunya i molt bones editorials de jocs que ens ho posen fàcil.
A veure, trien jocs de taula per passar una bona estona en família. Aquells que...
N'hi ha molts, Elisabet, n'hi ha moltíssims, no? Jo què sé, per exemple, jocs que ara s'estan posant de moda o que se senten més, no? El Dixit n'és un, no? És un joc preciós, amb unes cartes al·legòriques, on podem jugar a partir dels 6-7 anys. Nosaltres els portem a jugar en el món de l'empresa, per exemple, o sigui, per totes les edats. L'Iconicus, un joc també molt maco per treballar emocions i compartir en família. El que s'ha posat de moda tant aquest any, el Virus, no?, que ja portava sent trending topic l'any passat, però aquest any ja...
Explica breument què és això del Virus.
El Virus és un joc produït aquí i d'autors d'aquí, en el que es tracta pues, és de fer fora els virus. Llavors tu tens que...
I s'havia fet abans de la pandèmia,
sí. De fet, l'any passat, si jo no estic mal aquí, jo l'any passat ja... vaig regalar per un aniversari el Virus 2, que és una extensió del Virus 1. Mm-hmm. Per tant, volia dir que el Virus 1 ja devia portar un parell o tres d'anys, no? Però clar, aquest any, per la coincidència, diguem-ne, doncs, ja es tracta això, tens un cos en el que té virus, pot haver-hi contagis, pot haver-hi falta de materials, pot haver-hi totes unes cartes que t'afavoreixen i unes cartes que et dificulten, i l'objectiu és aconseguir tenir, el primer de tot, un cos sa.
Algun altre joc de taula que... Perquè ens costa, després. A veure, pensem. Els Reis, també.
Va, mira, a mi m'agrada molt, que jugo molt i m'agrada molt, és el Diamants. Uh-huh. El Diamant, crec que és de David, si no m'equivoco, en aquests moments. El Diamant és un joc en què et porta a ficar-te a dintre d'una cova. De fet, hi ha 5 túnels dintre d'aquesta cova per buscar diamants i rubis. Uh-huh. I a cada ronda has de decidir si continues entrant a la cova o et fas amb els diamants que ja has trobat i marxes corrents. perquè si surten coses, per exemple, un despendiment o una cerverinosa, si surt una no passa res, però si surten dos, la cova cau i has perdut tot el que tenies. Llavors, a cada partida has de decidir si et solidaritzes amb els teus companys i et quedes, o marxes, t'endús el botín i desapareixes, no? Dóna molt que pensar, per
més
exemple.
Més coses bones que ens ha portat la pandèmia, segons l'Imma. Hem jugat molt més amb els nostres fills i hem conegut una nova manera de jugar amb la pantalla i en família. I em poses com a exemple l'Among Us, que jo, després d'escoltar el meu fill que em taladra explicant coses d'aquest joc, he entès de què va.
Sí, jo t'explicava que la pandèmia ha afavorit també que el joc tecnològic es veia més una cosa de la canalla, no? I d'adolescents, no?, que es tancaven i entre els seus amiguets jugaven, doncs l'hem compartit en família. Llavors hi ha molts escape rooms per jugar amb canalla i a jugar amb família. L'Among Us és un joc que es juga amb 10 persones a diferents llocs, amb els tiets, els avis, els cosins i tal, i podem jugar tots junts i compartir una estona de joc familiar amb gent que tenim llunyana, no? Aquesta manera de jugar no l'havíem explorat gaire, no? I s'ha obert una nova fórmula que jo crec que dintre del que és la tecnologia, doncs, ens apropa molt més, no? I que és una oportunitat de conèixer una altra manera de jugar amb la tecnologia.
I coses també en contra del joc, segons l'Aim, la quantitat d'hores en solitari dels nens i joves amb les pantalles i com les mesures Covid en algunes ocasions, com s'han interpretat, què dius tu que maten el joc?
Sí. Sí, una és aquesta, sí, clar, s'han hagut moltes hores i la temptació, no?, ho deia la companya d'abans, no?, de deixar aparcar les criatures davant d'una pantalla, pues, o s'aparquen sols, diguem-ne, no? I també això de les normes Covid, no? Jo, clar, ara com a àvia puc anar de tranquis, diguem-ne, de camuflatge a diferents llocs, no?, i entro i miro, diguem-ne, jo com juguen, les normes que posen, no? I te n'adones que depèn de la lectura que facin d'aquestes normes, per exemple, amb horaris molt tancats. Amb una criatureta de 2 anys, 3 anyets, li dones 20 minuts o li dones mitja hora per jugar i no té ni per com començar. Just quan està començant a entrar en joc, la fas marxar. O espais que tancats, aquí no et pots bellugar. Això és antijoc per una criatureta menuda, diguem-ne, no? Depèn de com utilitzis aquesta, de com aterris, concretis aquestes normes, acabes matant el joc.
Diu l'Imma que mai, mai, mai hauríem de regalar per calmar la nostra ansietat o sentiment de culpa i encara menys per aparcar la criatura i que s'entretingui sola mentre nosaltres podem fer altres coses. I quan parlem de jocs, joguines i canalla, menys és més, diu l'Imma, i ens dones 10 consells per fer una tria conscient.
Sí, menys és més. Ja ho han dit, ho ha dit la Paula, ho ha dit l'Elisabet, ho ha dit el Jaume, ho han dit de diferents maneres tots els que estem d'aquí, no? La gran quantitat de joguines mata les ganes de jugar. És veritat que moltes vegades quan entres a l'habitació d'una criatura hi ha centenars de joguines de les quals només utilitza 4, 5, 8, 10, l'altra, o estan allà històricament agafant pols, o ja no són de la seva edat o del seu gust, o són d'estiu i estem a l'hivern, o són d'hivern i són de l'estiu, que podríem fer neteja com fem amb l'armari, diguem-ne, no? Per tant, els criteris, te'n dic alguns?
Digues alguns, tot i que aviso ja que els trobaran a la pàgina del programa llistats perquè els hem recopilat en un article.
Pues jo en faria èmfasi, com que es poden llegir en qualsevol moment, amb el que ha dit la Paula, no? Pensar, les noies a jugar, ja crec que eren, a jugar. Pensar en la criatura que seran, com és aquella criatura, què li interessa, què li agrada, on jugarà, amb qui jugarà, i fer-lo amb el màxim d'il·lusió possible.
Avui a Catalunya Ràdio, especial Reis, a l'Ofici d'Educar.
Vull aprendre fent coses.
Fem una ronda final. Paula Ramos, Elisabet Portabella, consell per les famílies, pels Reis, final?
Jo sóc molt fan de regalar experiències immaterials, que especialment aquest any que hem estat molt lluny i que continuem mantenint distàncies i, a més, poder compartir temps de qualitat amb les persones que estimem, jo crec que és regal estrella.
Elisabet Portabella?
I jo afegiria un regal per l'infant, un regal per la família i un regal per la casa.
Uh-huh. Jaume Centelles, què ens ha quedat al tinter que vulguis afegir?
No, acabes de comentar-lo de que hi ha algunes biblioteques fan préstec també de jocs, no només de llibres, de jocs. Per exemple, la Gran de Girona, que és la que jo conec, allà te'n pots endur d'en préstec i el tornes com un llibre al cap d'un mes. És una gran experiència, també.
Imma Marín, regalar per aquestes festes hauria de ser un acte d'amor?
És un acte d'amor. Ens l'hauríem de prendre així i, per tant, disfrutar-lo des del moment un, emocionant-nos amb la tria, gaudir de treure el nen, la nena que portem dins, no? I jo sempre dic, els mags d'Orient, jo els hi demano sempre que mai portin tot el que posa la carta als Reis i que sempre afegeixin una sorpresa feta amb molt d'amor per tota la família.
Alguna alerta que ens vulgueu fer arribar? Paula, Elisabet, Imma, Jaume, alerta, pares, vigileu amb això, alerta a l'hora de fer aquestes cartes. Alguna alerta?
Jo diria, quan els mags d'Orient van a les botigues a buscar joguines i la botiguera o el botiguer pregunta si és un nen o una nena, que fugin, vagin a buscar un altre.
Així ho farem, fugirem. Alguna altra alerta? Jaume, Elisabet, Paula... Elisabet, Paula?
Alerta amb la sobreestimulació, no? Ja són comentaris que hem anat fent tots, no? però més val una cosa ben pensada no? Que no moltes.
Paula, la darrera alerta?
Que donem suport als productors locals, que hi ha joguines d'aquí molt, molt, molt xules.
Doncs Imma Marín, Jaume Centelles, Paula Ramos, Elisabet Portabella, gràcies per assessorar-nos a nosaltres i als Reis, que segur que ens estan escoltant.
Segur.
I prenent nota que ho han fet. Petons, moltes gràcies.
A vosaltres.
Bon Reis. Gràcies.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
El Contrapunt, amb Oriol Dalmau.
Hola, sóc el rei Melcior, el blanc, el que va davant sempre. I aquí a la meva esquerra tinc el rei Ros.
Hola, què tal?
Gaspar, que ets una mica el segundón,
Home.
Diguem-ho clar.
Bueno, sí, una mica.
Espera, quin nen et té a tu com a preferit, Gaspar?
No gaires. Quatre nens friquis de l'Espanyol que els agrada anar contra corrent.
I para de comptar.
Sí, és així.
I a l'altra banda, qui tinc, no és en Sufati, és Baltasar. Tu sí, tu cada any tens més nens que tenen com a preferit,
Sí, no sé, Baltasar fa com gràcia.
Sí, fa com gràcia.
No sé per què.
Però escolta, volem fer un anunci, Digue-ho tu, Baltasar.
Bueno, aquest any, com sabeu, no farem cavalcada.
Ah, exacte, no en farem. Home, fóssim Rafael. El tio munta un concert per 5.000 persones a Madrid, perquè jo no valgo. Aquell sí que és mac. Què passarà? Qui ens infectarà? Puede ser mi gran noche.
Calla.
Bueno, que no en farem. Per tant, la carta ens l'envieu aquest any telemàtica. Ara, això sí, sisplau, que comenci dient, com sempre, estimats Reis Mags, 2 punts. Perquè, Gaspar, la meitat que posen, digue-ho tu.
La meitat de les cartes que estem rebent comencen posant pedido 2 punts.
Pedido.
És que és molt fort,
Esclar, és que estan tan acostumats aquest any a demanar coses per Amazon que ja se us escapa el mateix format.
Tampoc cal que poseu el número de la visa al final,
Exacte, que som mags, Ni gastos d'envio cobrem tampoc. Aleshores, pels nens, tenim un missatge que us el farà el rei Baltasar.
Molt poques coses educatives esteu demanant,
Molt poques.
Poquíssimes. Mireu, llibres ens n'han demanat, crec que 2 persones, i una era Mario Serra, i l'altra és una mare que és presidenta d'una AFA.
Que bueno, ja sabem que
els presidentes de les AFA no hi toquen. Demaneu més coses educatives, home!
Mireu, acabo d'obrir una carta a un nen que demana un llibre.
Un llibre? No pot ser! Quin llibre?
En Zodan Pitus.
En Zodan Pitus, és del segle passat, això.
No, és broma. També demana la Nintendo Switch.
Passats amb la Nintendo. Posa-li un joc que tingui text, que com a mínim llegeixi alguna cosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I el Jaume Centelles segueix avui amb nosaltres per fer-nos aquests llibres per somiar. Avui amb Ubu, un llibre de Jerome Ruillier, publicat per l'editorial Joventut. Jaume, què ens explica aquesta història?
Aquesta història comença així. Diu que un dia l'Ubu es va menjar el rei. Cara de bony, va dir l'Ubu. Vet aquí que ara jo sóc el rei d'aquest país. És la història, és un llibre que té format d'àlbum il·lustrat. M'encanta perquè l'Ubu és una obra de teatre antiga que aquí l'han tunejat, diguem-ho així, i parla dels dictadors. Però el Jerome Rulia, que és l'autor del Quatre cantonades de no-res, segueix amb la mateixa estructura d'usar cercles de colors per representar les persones, de color blau, les races, les cultures, les religions, etc. I a partir d'aquest simbolisme construeix una història per alumnes grans de 9, 10, 11 o més anys increïble. Ja només veure les guardes, que es veu la portada mig cercle, però si l'obres és tot el cercle, un cercle gran, molt gran, molt gran, que és l'Ubu, que és qui es menja a tothom. I recorda molt un poema que segurament no heu llegit, que diu quan van venir a buscar els comunistes, jo no vaig dir res perquè no era comunista. Quan van venir a buscar les dones, jo no vaig dir res. És juga amb aquesta simbologia. O sigui, crec que és un llibre que per llegir-lo a casa o a l'escola i comentar-la després què som les persones o com podem arribar a ser, és increïble. Comença així, ja et dic. L'Ubu es menja el rei i agafa el seu lloc. Llavors hi ha les altres persones i ell li ha agradat menjar-se el rei i continua menjant-se. Ara es menja els vermells, ara es menja els blaus, ara... I hi ha un personatge que és el que explica la història, que és un cercle de color gris, que finalment també és atrapat i cruspit per l'Ubu. I a partir d'aquí, quan arriba a la meitat, ja no explico
i
més.
I aquesta història ens serveix per fer la proposta del concurs dels llibres per somiar. Quina és aquesta proposta, Jaume?
Sí, molt fàcil, perquè és la primera de l'any, és molt fàcil, que és, si m'heu escoltat atentament, he dit a qui es va menjar primer l'Ubu. Aquesta és la pregunta. A qui es va menjar primer l'Ubu?
Heu de fer... Bla, 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 i enrere.
I segur que ho trobareu.
Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i podeu guanyar un exemplar d'aquest llibre, l'Ubu.
Però espera, que hi haurà sorpresa, eh?
Ah.
Bueno, deixem-ho aquí. Ho direm a la proper programa.
Ah, no m'avança res més.
No, de moment que hi haurà una sorpresa perquè també venen els mags de l'Orient i potser hi haurà alguna sorpreseta.
Atenció, perquè ja tenim guanyadors del darrer dia, la Viviana i la Jordina.
I quin nom li van posar al gos?
A veure, Jaume, quin nom li van posar al gos?
Lifa.
Lifa. Uh-huh.
I la mare li preguntava...
Recordem que era el gos pudent.
El gos pudent, sí,
que
sí.
Que és el darrer programa que vam parlar.
I la mare li pregunta a la nena, però Lifa és un gos de nena, i la Jordina, que és la nena que té 4 anys, contesta, i per què no? Si a mi m'agrada...
Recordem la proposta d'aquesta setmana a partir del llibre Ubu, de Jerome Ruillier.
A qui es va menjar primer l'Ubu? La primera víctima.
Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i podeu guanyar aquest extraordinari llibre, simple i ple de contingut, Ubu, de Jerome Ruillier. Jaume, avui t'hem tingut molta estona, eh? Avui t'hem gaudit molt, eh?
Jo més, que diríem l'altre.
Aneu a les biblioteques a buscar, a llogar jocs de taula,
jocs
que
de
ho hem
taula.
Dit abans,
sí,
recordem-ho. Jaume, fins a la propera.
Bon any.
Petons.
Igualment.
I avui a l'Ofici d'Educar hem tingut 4 experts que ens han assessorat als Reis Mags d'Orient perquè, sobretot, ens portin aquest any salut, sentit comú i esperança, molta esperança, per superar la pandèmia. La setmana vinent tindrem 3 cracs de la neuroeducació per avaluar la crisi de la Covid. David Bueno, Marta Portero i la doctora Rosa Casafont. I acabem amb els xarango i amb un tema. Obrim les portes perquè d'Orient no només en venen els Reis Mags. Petons i fins a la setmana vinent.
La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvinguts al cor de la terra.
He vist el cel cobert de plom. He vist ciutats desaparèixer com la pols. He vist un mur furiós al mar durar la mare terra. He recollit metralla al cor dels que han fugit des de les portes de l'horror. Que cremi roig al fons d'un vers contra el foc de la guerra.
falta personas que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana.
Bye.